Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El municipal vol reconvertir la Torre d'en Feu en un centre de formació mediambiental. El primer pas serà rehabilitar l'edifici i després dotar de contingut el projecte en si. L'executiu local ha presentat avui la seva proposta per a l'espai que pretén finançar amb els fons europeus de recuperació post-Covid. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha detallat alguns dels àmbits que es podrien desenvolupar en el nou centre de formació.
Parlaríem d'horticultura, de jardineria, de floricultura, d'agricultura ecològica, de repoblació forestal, d'activitats auxiliars al viver, de recuperació d'espais naturals, d'activitats lúdiques i de guiatge de la natura. Per tant, fil ecològic seria el que ens permetria relligar el castell amb tot el seu entorn i recuperar doncs, aquests espais.
A més de la rehabilitació de l'edifici, el projecte també preveu que s'actuï a l'entorn per recuperar els jardins romàntics del castell i l'antic bosc de Can Feu. L'equip de govern estima que l'actuació integral podria costar entre 8 i 10 milions d'euros. D'altra banda, entre aquest any i el que ve, l'Ajuntament invertirà 500.000 euros per apuntalar la Torre d'en Feu i arreglar també la teulada. És dilluns 1 de març, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Es compleixen 2 mesos des de l'inici de la vacunació contra la Covid-19. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Des d'aleshores a Sabadell s'han vacunat prop de 17.900 persones, de les quals pràcticament 4.800 han rebut la segona dosi. El principal objectiu ara és incrementar el ritme de vacunació gràcies a l'arribada d'una major quantitat de vaccins. Maris Nar, responsable de l'àrea d'infermeria de l'atenció primària metropolitana Nord, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres tenim com a objectiu posar el màxim de vacunes amb el menor temps possible amb la seguretat al 100% d'espais. Vull dir, no ens accelerarem a posar vacunes amb un temps més curt de temps, per exemple, si no tenim els professionals suficients o les condicions suficients d'espai. I en aquest moment no és que es tanquin o que s'obrin aquests centres, sinó que s'obren i es tanquen en funció de l'agenda, en funció del número de vacunes que tenim.
En aquests moments s'està vacunant en paral·lel persones majors de 80 anys i col·lectius essencials com docents i policies.
Balanç més que satisfactori dels primers mesos amb el projecte a Port en Marxa al barri de Can Puiganer.
Per això, durant el pròxim semestre s'encetarà la segona part de la iniciativa que pretén arribar a 600 llars més. Primer, però, cal trobar 4 picaportes que se sumaran als altres 4 que han estat treballant des de setembre. Shaila Villar, coordinadora del projecte a Port, assenyala que no només es tracta de recollir queixes, sinó d'empoderar als veïns. Ho ha dit al programa al matí.
En realidad no solo son quejas, que las hay y no hay que negarlo, sino también son ideas y son propuestas. Y en la primera fase, aunque todavía estamos cerrando los detalles para tener unos datos para presentarlos y difundirlos, es cierto que ha habido propuestas muy interesantes y hay que escucharlo. Y estamos abriendo un canal de participación y un canal para reforzar el barrio de Can Puiganer.
Per ara, el projecte a Porta no s'estendrà a altres barris de Sabadell.
I avui es compleix el primer aniversari de l'últim partit del Sabadell a la nova Creu Alta en presència d'aficionats.
Va ser contra el Llagostera l'1 de març de l'any passat. Des d'aleshores, i jugant a porta tancada, només 2 victòries dels arlequinats a casa. En parlem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps d'aquest dilluns de la mà del Sergi Mateo. Molt bon dia.
Hola, bon dia. La nuvolositat és molt abundant a punts del litoral i prelitoral, amb cel molt ennuvolat o fins i tot cobert en general. Aquests núvols s'han de mantenir al llarg d'aquesta jornada de dilluns i sobretot seran més abundants i més compactes al litoral i prelitoral sud. Aquí fins i tot hem d'esperar alguna precipitació que en tot cas seria d'intensitat feble. No es descarta també que alguna precipitació també molt feble feble i minsa pugui afectar punts del litoral nord. A la resta de Catalunya, en general, hi haurà circulació d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que seran menys abundants a punts del Pirineu i Prepirineu. Aquí fins i tot ha de continuar predominant el sol. I pel que fa a la temperatura, en general, durant les hores centrals del dia hem d'esperar uns valors de temperatura que seran molt similars als d'ahir al litoral i al prelitoral, mentre que la resta del país la temperatura màxima pujarà de forma lleugera o moderada. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora la principal incidència la trobem a la C33 a Montcada i Reixac, on continuen els problemes a conseqüència d'un camió incendiat. A aquesta hora ja s'ha obert un carril d'aquesta via, però encara en queden dos tallats per aquest camió incendiat, com us dèiem. I quina és la situació al transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament vol rehabilitar el castell de Can Feu i convertir-lo en un centre de formació en activitats mediambientals adreçat a persones en situació d'atur o amb dificultats per trobar feina. A més, el projecte que avui s'ha presentat inclou la restauració dels jardins del complex, de manera que els alumnes podran fer pràctiques a l'entorn del mateix equipament. Tampoc es descarta poder recuperar part de l'antic bosc de Can Feu. En total, es preveu actuar en 16.000 metres quadrats. Tot plegat es vol finançar amb els fons europeus Next Generation destinats a la recuperació econòmica després de la pandèmia. Es calcula que tot el projecte Pere podria costar entre 8 i 10 milions d'euros.
El govern local vol salvar el castell de Can Feu vinculant-lo a un projecte de formació i inserció laboral per a persones amb dificultat per accedir al mercat de treball. L'equipament se centrarà en especialitats de jardineria, horticultura, recuperació d'espais naturals o guiatge per la natura. Ho ha presentat l'alcaldessa Marta Ferrés, acompanyada de la regidora d'Urbanisme, Mar Molina, i la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
Les cavalleries del castell es podrien destinar, de fet, la idea que tenim és que es destinin a aules de formació, també la part de dintre del castell, és a dir, recuperant tota una zona doncs, de laboratori, d'aules, d'espais, doncs, per poder fer aquesta formació, i tot el que és l'entorn del castell, hi pugui haver doncs, també tot un entorn per poder recuperar doncs, tota una zona d'hivernacle, per poder recuperar doncs, tota una part d'horta, de productes de proximitat de quilòmetre zero, que és un dels elements doncs, que també és molt important en aquest projecte. Per tant, doncs, que sigui aquesta idea d'economia circular, que els productes doncs, que aquí es cultivin puguin anar per al rebost solidari, puguin anar per a l'escola d'hostaleria, puguin acabar, doncs, evidentment, entrant en aquest circuit doncs, de parc agrari.
A més, també es vol habilitar un espai de creació i consolidació d'empreses vinculades a l'economia verda, una feina que es faria coordinada pel Servei de Promoció Econòmica del Vapor Llong.
I després hi ha una altra part, també, que per nosaltres és important, que és la part d'empreses doncs, lligada a tot aquest sector agrícola, que podeu dir, ostres, Sabadell agrícola, doncs mireu, sí, en aquests moments són moltes les ciutats europees que estan recuperant i estan apostant per recuperar part dels seus productes de proximitat i, per tant, doncs, que podríem acabar doncs, també tancant aquest cercle, no? Que a més és el que té gràcia, és a dir, poder tocar tots aquests pals.
D'aquesta manera es donaria sortida a un espai degradat de la ciutat i que necessita una rehabilitació urgent. Aquest any es destinaran 250.000 euros per apuntalar l'edifici i l'any vinent 250.000 euros més per arreglar la teulada. Tot el projecte podria tenir un cost d'entre 8 i 10 milions d'euros que l'Ajuntament vol anar a buscar, sobretot a través dels fons Next Generation que han d'arribar d'Europa.
Si podem anar, evidentment, si ens donen la possibilitat d'anar a finançar el 100%, nosaltres demanarem el 100%, allò com deia en casa meva, paper dir que no quede. Però, evidentment, normalment els fons europeus van sempre cofinançats, com a mínim fins ara sempre han anat cofinançats, o una part molt important han anat cofinançats. Per tant, diguem, una situació de fons europeus normal segurament hauríem de pensar en un 50-50. Però ja ho veurem, perquè ja us dic, tot això no se sap en aquests moments, per tant, és especular. Nosaltres sabem doncs, que ens podem estar entorn d'aquests 8 milions d'euros. La idea és poder anar al màxim.
Amb el projecte també s'arreglarà l'entorn del castell de Can Feu amb la recuperació dels jardins romàntics i del bosc de Can Feu, que connectaria amb el parc agrari. Una feina de jardineria i reforestació que podrien fer els mateixos alumnes del centre de formació.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Obrim pàgina sanitària. La lentitud en l'arribada de les dosis és el principal entrebanc per poder accelerar el ritme de vacunació. Després de 2 mesos amb el procés en marxa, a Sabadell només hi ha 17.897 persones vacunades d'una població de més de 211.000 habitants. Amb tot, la vacuna continua sent la principal esperança per lluitar contra la Covid-19 en aquests moments.
Si més no, així ho ha admès la responsable de l'àrea d'infermeria de l'atenció primària metropolitana nord de l'Institut Català de la Salut, Mar Isnard. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Isnard ha dit que, a diferència dels primers dies de vacunació, ara no hi ha tants dubtes sobre l'efectivitat de la vacuna.
Jo recordo els inicis de la vacuna de finals de desembre, que hi havia, havíem de fer, doncs, donar una informació en allà a la residència, als treballadors, per a donar mica, si tu vols, doncs, aclarir dubtes i convèncer-los, no?, de que era el millor. Haig de dir que en aquests moments l'expectació de la vacuna és tot el contrari, és la gran esperança. A més, ja en portem dosis posades a tot el món, no?, i les efectes secundaris que hi ha, de moment no n'hi ha.
En aquest moment s'està vacunant les persones majors de 80 anys i també es contempla fer-ho als seus cuidadors i als treballadors de l'atenció domiciliària a curt termini, a més de personal essencial com ara docents o policies. El gran objectiu, però, és anar obrint aquest ventall a mesura que arribin les dosis de la vacuna en quantitats més grans.
La gran esperança seria més vacunes i poder, ojalà puguem obrir molts centres cívics i de més. Això, l'estratègia serà bàsicament anar baixant de persones de risc, persones que en aquest moment, per exemple, de les persones que també s'està vacunant en aquests moments són persones que han sigut transplantades i aquestes ho estan fent, no?, des de l'hospital de referència que fa el seu seguiment. Doncs aquesta és una persona que, independentment de l'edat, doncs també estan començant a vacunar i a partir d'aquí aniran baixant.
Actualment s'estan administrant 3 vacunes diferents a Sabadell. Són la de Pfizer-BioNTech, amb la qual s'han immunitzat tots els usuaris de residències de gent gran, i és la que s'està administrant també als grans dependents majors de 80. La de Moderna, que majoritàriament s'administra als hospitals per les particularitats que té en la seva conservació, i la d'AstraZeneca, que es posa personal essencial de menys de 55 anys.
I encara sobre la vacunació, el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell reclama que els advocats també siguin considerats col·lectius essencials i, per tant, se'ls inclogui en aquest procés de manera prioritària. En un comunicat, la institució sabadellenca argumenta que davant l'exposició continuada d'aquests professionals cal que els lletrats també es vacunin, com ja ho estan fent els sanitaris o les forces i cossos de seguretat. Per tot plegat, el Col·legi de l'Advocacia elevarà formalment aquesta reivindicació a les autoritats sanitàries, tant autonòmiques com estatals, amb l'objectiu que es pugui vehicular de forma immediata. I una de les preguntes que ens fèiem a l'inici del procés de vacunació era si els vaccins aprovats fins ara serien efectius contra les diferents soques del virus. Doncs passats 2 mesos, tot fa indicar que la resposta és afirmativa. La doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, ha dit que de moment no cal modificar l'estratègia de vacunació.
Les vacunes que estem fent servir per combatre, doncs, el Covid, tant la de Moderna com la d'AstraZeneca, com la de Pfizer, són efectives enfront d'aquesta variant. I tot i que, doncs, acabi sent una variant majoritària, com sembla, doncs, que probablement acabarà sent, en principi això no ha de canviar l'estratègia de vacunacions que tenim plantejada.
Actualment, 6 de cada 10 casos positius de Covid-19 diagnosticats a l'Hospital Sabadellenc s'expliquen per la soca britànica.
Una variant que no és més greu que les altres, però sí que té un grau de transmissibilitat més alt. No obstant això, de moment el Taulí no ha copsat un repunt dels casos, malgrat que ha tancat el mes de febrer amb 280 positius confirmats. La principal preocupació es manté la unitat de cures intensives del centre sanitari, on hi continuen havent 39 pacients en estat greu del centenar de malalts que hi ha hospitalitzats pel coronavirus.
Malgrat que la situació a l'hospital és estable, els indicadors de la pandèmia han tornat a empitjorar aquest dilluns. La velocitat de contagi, el risc de rebrot i la incidència acumulada tornen a créixer a Sabadell, tot just el dia en què les restriccions s'han flexibilitzat lleugerament. Avui reprenen l'activitat els centres comercials i els establiments de més de 400 metres quadrats, però el 30% de l'aforament, unes botigues que només poden obrir de dilluns a divendres.
A la ciutat sembla que encara trigarem un temps a deixar enrere la tercera onada de la pandèmia. Després de l'estabilització de les darreres setmanes, sembla sembla que la situació s'ha estancat i fins i tot ha empitjorat una mica. La velocitat de contagi ha pujat fins a l'1,13 i el risc de rebrot és de 256 punts. Alhora creix la incidència acumulada a 14 dies, que se situa en els 225 casos per cada 100.000 habitants. Segons les dades del Departament de Salut, també s'han confirmat 23 positius més en les últimes 24 hores, que eleven la xifra total als 15.299 infectats. En canvi, no hi ha hagut cap mort per virus des d'ahir i les defuncions es mantenen en les 514 des del mes de març.
Notícies migdia.
Són 2:15. Les discriminacions per qüestions com els ingressos, la identitat sexual o la religió han augmentat un 70% en els últims anys, segons s'ha donat a conèixer avui, Dia Mundial de la Zero Discriminació. Un dels col·lectius que és víctima de la discriminació és el de les persones que conviuen amb el VIH. Des de l'ONG Actua Vallès alerten que s'està molt lluny d'aconseguir les fites fixades fa una dècada d'acabar amb la sida, un fet que atribueixen en part a la discriminació.
El vicepresident d'Actua, Miquel Algarsuari, assegura que eliminar la desigualtat és la base per posar fi a la sida, però encara n'hi ha en els sectors sanitaris i educatius, els llocs de treball, el sistema judicial, les famílies, les comunitats i els entorns d'emergència humanitària.
El que sí que ens n'hem adonat és que no n'hi ha prou. La discriminació és un problema i una feina de tots. El nostre dia a dia ens obliga a ser jutges i a lluitar contra la discriminació amb la nostra vida, amb el nostre entorn, amb la nostra feina. Si anem al gimnàs, si anem a qualsevol lloc, no podem permetre. Moltes vegades ho veiem. Un se n'adona i veu gent doncs, que hi ha una discriminació, hi ha un tracte que no ha de ser. Hem de lluitar per això i hem d'intentar doncs, que tots tinguem una millor qualitat de vida.
Per donar a conèixer aquesta situació, els alumnes de l'Institut Vallès han fet diferents murals, ara exposats a la plaça Dolors Miralles i inaugurats aquest migdia. La professora de segon de batxillerat del centre, Cristina Hernández, ha explicat quin procés s'ha seguit per crear-los.
L'art ha sigut sempre i segueix sent un mitjà per enviar missatges, per convidar el públic a reflexionar, parlant de temes prosocials i donant visibilitat a diverses realitats. Per això ha sigut necessari un procés de contextualització gràcies a un taller que ens va oferir Actua Vallès. Més tard, un procés d'investigació on vam buscar diferents artistes que ja havien tractat la discriminació contra el SIDA, com Félix González Torres, Pepe Espaliu, Kate Haring, Rosalind Salomon o Eulàlia Ballucera. I finalment, amb altres inspiracions, van fer propostes amb diferents estètiques.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per la seva banda, ha assegurat que si la ciutadania és capaç de dir no davant de les discriminacions, el camí per eliminar-les ja estarà fet.
Durant els pròxims 7 mesos, el projecte a porta de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAP, torna a Campuchaner. Es tracta d'una segona fase que pretén arribar a 600 habitatges més del barri del Llano per informar els veïns i detectar-ne també les necessitats. En aquesta ocasió, les portes a picar escollides conjuntament amb l'Ajuntament correspondran a la part alta del barri, de manera que s'haurà cobert tot sencer.
El consistori subvenciona la iniciativa amb 50.000 euros que serveixen per contractar els 8 treballadors que van per les cases per saber quins problemes té el veïnat i què els preocupa. Ho explica la coordinadora del projecte Aporta, Xaila Villar, al programa Al Matí.
La imagen de nuestros picaportas son grupos de dos y siempre van pues con un guión. Y parece que, bueno, que vamos recopilando información, ¿no? Como esas encuestas que nos pagan por la calle o que vienen a nuestros hogares. No. La realidad es muy distinta. La realidad es que sí, es cierto que tienen un guión de para saber qué puntos hay que tratar en esa entrevista, pero es una conversación vecinal. O sea, llaman a tu puerta y lo primero que haces es establecer una conversación. Se presentan y empezamos a hablar de necesidades, empezamos a hablar de nuestro barrio.
Actualment es busquen 4 d'aquests picaportes que han de tenir habilitats i ser del barri.
I també en matèria social us expliquem que l'Associació Juvenil Esquits demana avaladors per arribar a cobrir una pòlissa de crèdit de 80.000 euros. Són uns diners que no s'han de posar al lloc, només que l'està disposat a cobrir-los en cas que li fessin falta a l'entitat. La pòlissa els dona marge de maniobra per realitzar els projectes i pagar el lloguer, les nòmines, els materials i tota la resta.
El director de l'Esquits, Sergi Asensio, diu al programa El Cafè de la Ràdio que els recursos públics els poden arribar un any després d'haver executat els projectes.
Nosaltres necessitem recursos públics que moltes vegades que tant subvencions com serveis que fem ens ho paguen a lo millor donen una subvenció per fer un projecte, però aquesta subvenció no te la donen fins que has fet el projecte, és a dir, has gastat els diners, ho has justificat i això pot ser després d'aquí un any. Si com a entitat tens un calaix econòmic molt elevat, pots fer-ho. Si no tens aquest calaix econòmic, cas d'avançar aquests diners, pues, només et queda una que demanar un préstec, un crèdit o un avançament de subvenció.
Ara fa gairebé mig any que no han de recórrer la pòlissa. La cooperativa COP57 és qui els hi serveix. La filosofia d'aquesta entitat de crèdit facilita tenir diversos petits avaladors que no superin els 5.000 euros. Per ser avalador de l'Esquitx només cal anar a la seva web i entrar a l'apartat Col·labora. Això els permetrà estar al dia dels pagaments. No és la primera vegada que cerquen avalistes i en aquesta darrera crida ja han començat a arribar-los els primers.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Més notícies en format més breu. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona treballen per curar una malaltia minoritària que pateix una pacient a Catalunya.
Es tracta de la paraplegia espàstica tipus 52, que provoca dèficits cognitius, trastorns de parla o atacs epilèptics als 30 infants que la pateixen a tot el planeta. Malgrat ser una malaltia tan estranya, l'investigador de l'ICREA i l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma, Miguel Chillón, i la doctora Assumpció Bosch, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular, hi estan treballant. El tractament ja es troba en fase 2, com explica Chillón.
Entre ellas la que consideramos que tiene más posibilidades, de manera similar como se están haciendo con otras enfermedades neurodegenerativas, es la utilización de estrategias de terapia génica. En este sentido, nosotros lo que queremos es desarrollar un vector viral al que introducir en su interior una copia correcta del gen que tiene mutado a abrir y con este vector viral ir a las células afectadas en la propia paciente y corregir o parar la progressió de l'enfermedad.
Si els resultats de la investigació funcionen, en un any i mig es podrien sotmetre a l'aprovació de l'Agència Espanyola del Medicament.
La sisena edició de la Fira del Llibre Feminista s'adaptarà a les restriccions per la Covid.
Tindrà lloc del 13 al 20 de març, però no hi haurà la mostra d'editorials a la plaça Doctor Robert, ja que la majoria provenien d'altres comarques. Per això aquest any s'ha optat per col·laborar amb quatre llibreries locals que destacaran literatura feminista. Són la Macondo, la Rerrit, la Rotés i Llibre Solidari, ho explica Héctor Rodríguez, membre del comitè organitzador.
Ho hem limitat al que ja veníem fent més o menys, que era bàsicament fer xerrades, fer taules rodones, que era una cosa que es feia durant el dia de la fira. És això el que hem mantingut. I també davant la impossibilitat de treballar amb les editorials aquest any, ja, no només pel tema de la presencialitat, sinó pel fet que de Sabadell em penso que no n'hi havia cap, és a dir, que tampoc hauríem pogut venir, encara que haguéssim volgut.
Com comenta Rodríguez, també s'han programat dues taules rodones, una dedicada a sanitat i cures i l'altra a càrrec de la xarxa d'economia feminista, que es podran seguir en línia.
Joan Tardà considera que un govern d'Esquerra i Junts està esgotat i proposa ampliar-lo a la CUP i Comuns.
L'exdiputat republicà al Congrés ha visitat Sabadell aquest cap de setmana per presentar el seu llibre en defensa pròpia i ha defensat un govern a quatre.
És evident que el que caldria és un govern que fos molt ampli, que representés un univers més ampli que no pas representa el govern actual. Crec que la fórmula Junts per Catalunya Esquerra exclusivament és una fórmula acabada, que més aviat tendirà a podrir el procés. El que cal és un govern que sigui més ampli. Crec que hauria de ser un govern en el qual hi hagués en Comú Podem, la CUP, Esquerra i Junts per Catalunya.
Tardà també ha argumentat mantenir la via del diàleg amb el govern espanyol perquè l'única sortida és acordar un referèndum. Per aconseguir-ho, creu que també cal que Esquerra vagi guanyant totes les cites electorals.
I la policia municipal ha detingut dues persones per un intent de robatori amb violència.
Ahir al vespre els agents locals van detenir dos homes de 25 anys després que intentessin, presumptament, robar un establiment i lesionar el propietari del local i un familiar quan els van enxampar. Els lesionats van haver de ser traslladats a l'Hospital de Sabadell per valorar les seves ferides.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem la informació fora de Sabadell i la comarca per explicar-vos que el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha afirmat que tot indica que va ser una bala de foam el que va provocar que una jove perdés un ull en les manifestacions contra l'empresonament de Pablo Hasél.
En dues entrevistes a la 2 i Ràdio 4, el conseller ha dit que l'informe està pràcticament tancat i que recull que en el moment que la noia va resultar ferida s'estaven llançant bales de foam a la zona. D'altra banda, Samper ha dit que els responsables de cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana es poden enfrontar a una temptativa d'homicidi. Avui, representants de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona reuneixen per abordar els aldarulls dels últims dies.
La Fiscalia Superior de Catalunya es querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, i tres membres més de la mesa per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional.
La denúncia justifica per la tramitació de tres resolucions a favor del dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia, malgrat els advertiments de la seva il·legalitat per part del secretari general del Parlament i després que el Constitucional li prohibís. Els altres membres de la mesa que han estat acusats són el vicepresident Josep Costa, el secretari primer Eusebi Campdepadrós i l'exsecretària quarta Ariadna Delgado.
I mentrestant, la Fiscalia ha tornat a recórrer al Suprem el manteniment cautelar del tercer grau de la sabadellenca Carme Forcadell i també l'exconsellera Dolors Bassa. El Ministeri Públic ha demanat la revocació del tercer grau de Forcadell i Bassa argumentant que hi ha risc de fuga. Ara la Fiscalia també revisa la situació dels presos de Lledoners, els quals també se'ls han mantingut de forma cautelar la semillibertat. I en clau internacional, Donald Trump reapareix en públic 40 dies després d'abandonar la Casa Blanca.
L'expresident s'ha deixat veure en la trobada anual de la Unió Conservadora. Trump ha posat Joe Biden al centre del seu discurs, on ha explicat que no imaginava que el seu substitut anés a fer una gestió tan dolenta. Després de Biden, ha atacat els congressistes republicans que van votar a favor del seu impeachment. L'aparició ha finalitzat amb Trump insinuant que podria tornar a presentar-se a les eleccions del 2024.
I també us expliquem quins han estat els grans triomfadors, en aquest cas, de la 78a edició dels Globus d'Or. Han estat Nomadland i The Crown, que han estat els grans guanyadors d'aquesta edició. El film dirigit per Chloe Zhao s'ha endut el premi a la millor pel·lícula dramàtica i s'ha imposat a la cinta de Netflix Mank, que liderava les candidatures amb 6 nominacions, però que al final no s'ha endut cap guardó. L'altra gran triomfadora ha estat la sèrie original de Netflix, The Crown, que s'ha endut el Globus d'Or a la millor sèrie de televisió. Recta final del Notícies Migdia d'avui. Entendre la Covid ara serà més fàcil per als més petits gràcies al llibre Virus de la doctora Anna Estapé. En les seves pàgines, la pediatra fa un repàs a algunes dades i curiositats sobre aquest virus per fer-les arribar als lectors a partir de 9 anys.
Va ser en plena pandèmia quan el seu fill de 2 anys va aprendre a dir la paraula virus, que la pediatra Anna Estapé va decidir escriure un llibre sobre aquests patògens que es diu precisament així, virus. Amb aquesta idea ha intentat explicar-los de manera pràctica i divertida perquè els infants puguin aprendre coses com quins són els tipus més comuns o quines diferències tenen amb els bacteris. En el recorregut visual pels 11 tipus de virus més comuns, l'autora dona especial importància al coronavirus per la influència que ha tingut en la vida dels potencials lectors. La doctora Estapé ha passat pel Cafè de la Ràdio, on ha explicat què destaca sobre la Covid-19 al seu llibre.
Bueno, hem volgut explicar una mica en general, no? Saber com es transmet, perquè és molt important saber com es transmet precisament per prevenir-lo, no? I tot el que nosaltres podem fer per prevenir-lo i fer, hem volgut incidir molt en el tema del rentat de mans, de la higiene de mans i de fer una correcta higiene de mans. Hem volgut explicar també quins símptomes provoca d'una manera doncs, fàcil, no? Amb un vocabulari que els petits puguin entendre. I també hem volgut explicar una mica totes les mesures aquestes que s'han pres en relació a la pandèmia.
Tot i que està adreçat al públic infantil, els adults també poden llegir el llibre Virus per respondre les preguntes genèriques sobre aquests patògens. Estapé ha assenyalat també que hi ha hagut casos en què les famílies dels seus pacients pediàtrics li han dit que han llegit el llibre i que n'han après alguna cosa nova. L'autora ha destacat que la seva publicació serveix perquè els infants sàpiguen per què es posen malalts i així no sentin tanta por.
Doncs amb aquesta proposta literària adreçada a nens a partir de 9 anys, aquest llibre Virus de la doctora de la pediatra Anna Estapé, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.